reunir l'alcalde de Sitges amb el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, a uns fets que remunten al passat dimarts de Carnaval, a la nit de l'extermini. Recordaran que ho varen comentar a partir del que se sabia aleshores, d'una agressió que havia patit una persona disfressada de ballarina al carrer Primer de Maig, etc, etc. A partir d'aquí, l'únic que sabíem era aquest fet concret, i va haver manifestacions també d'alguns partits polítics de repulsa contra aquesta agressió, i ahir, com els dèiem, l'alcalde Miquel Forns es va reunir amb el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez. Al final d'aquesta reunió era el propi Eugeni Rodríguez el qui tenia els mitjans de comunicació. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Ahir Eugeni Rodríguez que demanava a les institucions l'establiment d'un protocol per tractar doncs aquest tipus d'incidents en què doncs es pugui pressuposar que hi ha hagut un contingut homòfob en doncs això, en una agressió. Eugeni Rodríguez que va anunciar ahir també que properament es reunirà amb el conseller i que recordava que en les darreres setmanes doncs, hi ha hagut diversos fets que lamentar. Per una banda va haver la qüestió de Berga, per una altra banda una denúncia també a Sants o a Barcelona i després doncs, aquesta qüestió de Sitges. És una qüestió que, això sí, després també ho vàrem preguntar, la persona agredida va presentar la denúncia l'endemà perquè se'n va anar a casa seva, llavors va tornar l'endemà a Sitges a presentar la denúncia, tot i que no hi va incorporar l'endemà el component homòfob, simplement va dir que havia estat agredit. I va ser uns quants dies més tard quan va tornar
a afegir a la denúncia.
A fer l'ampliació de denúncia que es diu, en què doncs, va denunciar que va entendre que hi havia hagut una agressió de contingut homòfob i, per tant, doncs, incrementa la gravetat dels fets. En aquest sentit, Eugeni Rodríguez va agrair a l'Ajuntament de Sitges la bona disposició mostrada doncs, a partir de quan hi hagi situacions com aquesta, que òbviament sempre són condemnables. Escoltem el responsable de l'Observatori contra la Homofòbia.
El primer de tot, donar-li les gràcies al Miquel, a l'alcalde de Sitges, perquè sempre està a l'altre costat, i us ho dic perquè tampoc és una cosa normal. Moltíssimes vegades el problema que tenim és que no tenim un altre quan dic a nivell d'institucions. No? En aquest cas ho vull posar en valor perquè és molt important i és el que l'Observatori sempre reclama. No? És importantíssim una coordinació molt forta entre les entitats i com per exemple nosaltres, l'Observatori, que ens dediquem a aquest tema, i els alcaldes, directors generals o consellers de les responsabilitats que siguin. No? Dit això, dir-vos que hem parlat amb ell, sobretot per una agressió que va haver-hi al Carnaval. És una persona que ens ha demanat, i ho d'entendre, així com les altres dues, les víctimes, doncs, van fer algo inhabitual, insòlid, que van posar la seva cara amb tota l'exposició que això significa i han fet públic el seu nom. En aquest cas, que és el cas més normal, també vull que sapigueu que lo normal és que la víctima doncs, no vulgui que sàpiga el seu nom ni vulgui aparèixer als mitjans. No? Això és lo normal, perquè en el cas també del noi de Sitges, que no viu a Sitges, és un noi de Barcelona, de 20 anys, que va vindre doncs, amb el seu nòvio i uns amics de la nit del diumenge i estava en un bar del carrer del Pecado, això ja ho hem dit, i ja anava de ballarina i per dins del bar ja el van interpel·lar, no? Doncs mira, la maricona està de ballarina, i un cop fora el que recorda és una porra sensible que li va donar al cap i després, com en la majoria dels casos d'agressions, sap el que l'han contat els amics, doncs perquè doncs, es mereixi cau al terra. No? El que li conten els amics és que eren uns que anaven disfressats de Superman, vale, que sense mediar més li van dir mira la ballarina, la maricona que és la ballarina, i li van començar, va començar aquest en concret a pegar-li, vale, i a insultar-li amb lo de maricón de merda. Ells van parlar amb els de seguretat del local en concret, que tampoc diem el nom doncs, per qüestions de que no es poden dir els noms del bar perquè no, bueno, no el podem dir, vale, el seguretat del bar sí que li va dir doncs, que pensava i creia que era l'agressor, que era un guàrdia de seguretat. ¿Vale? El noi se'n va anar a Barcelona perquè la seva família doncs, volien que anés a Barcelona a fer les cures, ell se'n va anar a Barcelona, i sí que els Mossos havien vingut, van fer el part corresponent, el van trucar, va tornar a la comissaria de Sitges, va presentar denúncia i posteriorment nosaltres ens vam posar en contacte amb l'alcaldia, ho van comunicar a la Generalitat, a l'empara de la llei contra l'homofòbia, perquè li constés a la Generalitat, li van dir al fiscal també, al Miguel Ángel Aguilar, i li van dir també al cap dels Mossos, hi ha un cap pels delictes d'odi i discriminació. Vam fer tot el circuit que estem obligats a fer i va passar a part, va passar doncs, lo de Berga i va passar lo de Sants, i amb aquesta i a l'autobús civil que venia Enric per no plorar, no? Però, i en aquesta amb tot aquest mare magnum doncs sí que em vas tornar a trucar al cap dels Mossos preocupat per les identificacions, que és el que més ens preocupa, que es pugui identificar a dies d'ara, bueno, a dia d'ara no estan identificats els agressors de Sitges, i sí que es va fer una ampliació de la denúncia. L'ampliació de la denúncia es va fer el dissabte passat, es va fer el noi aquest va fer l'ampliació de la denúncia perquè quedés clar la motivació homòfoba del cas. Jo he parlat amb el fiscal, el fiscal li consta, perquè li va constar des del primer dia, vale? Els Mossos també ho saben, llavors jo el que li he demanat al Miquel és, sobretot, doncs, que es pugui identificar els agressors, ja sé que no estan a les seves mans, però sí que li he demanat que faci una intermediació doncs, amb el cap dels Mossos, de Sitges, perquè això s'agilitzi. Per un altre cantó, li he ofert doncs, que podríem col·laborar amb l'Ajuntament de Sitges doncs, per tot el tema de registre de denúncies, assessorament i sobretot d'atenció a les víctimes i tal. I en tercer lloc, doncs continuar doncs, amb aquesta fluïdesa i amb aquest operatiu doncs, que sempre que hi ha doncs, un cas a Sitges doncs, tenim, doncs, bueno, ens reunim i mirem què es pot fer. No? I ara, punt i a part, dir-vos que avui m'han confirmat que el 10 d'abril tindrem una reunió amb el conseller d'Interior, vale? Precisament per parlar no només de lo de Sitges, sinó dels temes de les agressions i, també l'he comentat al Miquel, nosaltres pensem que a nivell de Catalunya i a l'empart també de la llei contra l'homofòbia caldria que n'hagués un operatiu, és a dir, que no tinguessin, sobretot doncs, el que estem fent, no parlar amb Mossos, parlar amb l'alcalde, parlar amb Benestar Social, o sigui, que n'hi hagués una persona que coordinés a nivell de Catalunya, que això ve a la llei, que és el deure d'intervenció, un protocol, que n'hi hagués un operatiu, un dispositiu que qualsevol alcalde, qualsevol entitat o qualsevol agressor agredit, sapigués doncs, que hi ha un operatiu. Nosaltres demanem que, com hi ha un operatiu en els casos de violència de gènere, i un protocol doncs, que conegués tothom. És una mica el que li demanaré, entre altres coses, que ja us ho dic aquí, que no l'havien dit fins ara, a la reunió que tindrem el 10 d'abril amb el conseller. Jo, per part meva, ja està.
Eren les declaracions del president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, puntualitzant, contextualitzant aquella informació inicial que es va donar pocs dies després dels fets, Joan.
I a continuació també va ser l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, el que va doncs esmentar que en tan bon punt doncs van tenir coneixement per l'Observatori de l'Homofòbia que hi havia hagut aquesta agressió, aquesta presumpta agressió, doncs es van posar a disposició, per tant, d'emprendre doncs, qualsevol actuació que pogués portar cap a la resolució dels fets i donar suport en qualsevol cas a la víctima i a les associacions que lluiten contra l'homofòbia. Escoltem-lo.
Bé, doncs, com acaba d'explicar Eugeni, doncs ens hem trobat aquesta taula, aquesta tarda, com teníem previst, doncs des de que vam tenir coneixement d'aquesta denúncia per homofòbia durant el Carnaval de Sitges. La veritat és que els dies pròpiament del Carnaval no en teníem coneixement, tot i que portem un control absolut de tot el que passa a la via pública i en els establiments doncs, que estan celebrant la festa del Carnaval, perquè en aquell moment no es va produir la denúncia per homofòbia, com ha explicat l'Eugeni, es va produir doncs, hores més tard o dies més tard es va ampliar i per tant per això aquells dies no en teníem coneixement. A partir del moment que ho sabem, ens posem en contacte evidentment amb els cossos policials, ens posem en contacte també amb l'Observatori contra l'Homofòbia per veure de quina manera també l'Ajuntament pot ser útil i col·laborar primer en la investigació i també, sobretot, en les tasques preventives. Jo vull recordar que en algun altre moment, doncs, que hem tingut una situació similar, hem comptat també amb la col·laboració de les entitats que Sitges en l'àmbit LGTBI treballen pels drets civils, com per exemple Gai Sitges Link, com per exemple Sitges Voluntaris Socials, entitats que fan una feina molt important. Penseu que Sitges, al ser una destinació turística internacional, tenim gent que ve de tot el món. I del col·lectiu LGTBI veiem molta gent també a fer turisme a Sitges. I de vegades es poden trobar en situacions que poden ser incòmodes o que es poden sentir agredits d'alguna manera i no saben com actuar i no saben a qui recórrer. I aquestes entitats fan una feina molt positiva a nivell informatiu per dirigir-los als canals adequats o als cossos policials o allà on te poden trobar qualsevol tipus d'assessorament. També hem convertit amb l'Eugeni la necessitat, sobretot a nivell de tasques preventives, de la feina que s'ha de fer amb la gent jove, de la feina que s'ha de fer als establiments nocturns, als establiments d'oci nocturn, amb tota l'església de la societat civil, i per tant ens plantegem doncs, d'estudiar quines accions podríem fer, treballant-ho tots plegats, sobretot per treballar i conscienciar sobre la diversitat, la tolerància i l'acceptació de qualsevol persona, sigui quin sigui el seu gènere i la seva orientació sexual i, evidentment, nacionalitat, llengua, religió, el que sigui. No? I després, per intensificar aquesta relació, hem parlat i compartit també veure quina relació podríem augmentar Ajuntament Observatori contra l'Homofòbia. A partir d'aquí obrirem un diàleg també amb la regidora Mireia Rossell, com a regidora de Benestar i Família i regidora que és la responsable política dels drets civils, i veure de quina manera podem ampliar doncs, tota la tasca que l'Observatori ja està fent avui en dia d'assessorament jurídic, d'assessorament i suport psicològic quan es produeix una agressió doncs, vers les víctimes, i d'aquesta manera per intentar sobretot garantir aquests drets i que tothom pugui tenir l'acompanyament necessari. Amb això vull recordar que l'Ajuntament té un servei municipal d'assessorament LGTBI, hem estat dels primers ajuntaments del país que el té, i probablement això sumat amb la col·laboració amb l'Observatori podem donar un major servei doncs, als ciutadans que es puguin trobar en aquesta situació. Però insistir sobretot en que això és quan es produeix una agressió. La feina l'hem de fer també a nivell preventiu i sobretot treballar la diversitat, la tolerància i que dies com el 17 de maig, dies com el proper 28 de juny, són dies que una vegada més es fan necessaris que els continuem celebrant per continuar reivindicant els drets i per continuar posant sobre la taula aquest tema que desgraciadament continua sent d'actualitat.
11:55 minuts, malgrat els fets, poden comprovar com després de la reunió hi havia un clima d'absoluta entesa entre l'Ajuntament de Sitges i l'Observatori contra l'Homofòbia a l'hora d'abordar situacions com aquestes.
Després, doncs, els periodistes presents van apuntar alguns detalls d'aquesta tant de l'agressió perquè ens donguessin més informació sobre doncs, exactament com havia passat tot el procés de la denúncia, com també doncs, de la tasca que ha de fer l'Observatori. Eugeni Rodríguez doncs, es queixava que al final l'Observatori, malgrat que no li toca, és qui ha de fer posar-se en contacte amb les víctimes, posar-se en contacte amb els Mossos, parlar amb la Fiscalia, parlar amb els ajuntaments, parlar amb tothom, i aleshores doncs, per això reclamava que hi hagi un protocol més establert quan es detectin casos com aquest. Eugeni Rodríguez.
Nosaltres el que hem observat és que és quan una víctima sigui quan sigui, narra que l'han agredit, doncs narra l'agressió i dona per fet, doncs perquè normalment tu no dius que t'han robat, t'han pegat, no? Clar, la persona té tan interioritzat que li han pegat per gai, en aquest cas el va dir que anava de ballarina, no? Que d'alguna forma la traducció era fàcil d'entendre, no? Però bueno, sí que a vegades, doncs, la relació doncs, en el moment de la denúncia o el que interpreten els Mossos, per això nosaltres sempre mirem les denúncies, i en aquest cas la van mirar també el cap dels Mossos i els mateixos comandaments dels Mossos se'n van adonar doncs, que pel que fos no havia quedat clar el agravant d'homofòbia. Sol passar doncs, per part de les víctimes, a vegades, i també a vegades per part de la gent que ho agafa, doncs, que no té doncs, l'habilitat d'adonar-se i traduir. No, doncs que el carnaval explica que va mal seu nòvio, és una agressió homòfoba, però sí que és un tema doncs, que sol passar. ¿vale? Però sempre és l'ampliatòria que serveix doncs, per ampliar els motius. Ell va fer la denúncia a les 24 hores, perquè se'n va anar a Barcelona doncs, perquè la seva família el va requerir que anés doncs, als metges que té la família, però els Mossos el van trucar perquè tornés a Sitges, se la va fer, i van ser els mateixos Mossos els que em van trucar per oferir que fes l'ampliatòria, l'ha fet, i ara el tema per mi més important és que s'identifiqui doncs, els agressors, perquè hi ha una descripció exhaustiva, ¿vale? I jo crec que hi ha càmeres al carrer Primer de Maig, a l'establiment, i bé, jo crec que fent una investigació es podria, bueno, s'hauria de trobar l'agressor, perquè si no la impunitat que es crea doncs és molt gran.
Disculpeu, només per ampliar el que explicava l'Eugeni, quan em referia que en aquell precís moment no en vam tenir coneixement és perquè quan es produeix l'informe policial que es fa a cada torn de policia, a cada torn del servei, i consta una agressió física, com en forma de baralla, diguem, no com les que algunes vegades consten en, doncs, en nits doncs, de molta presència de molta gent i amb motiu de festivitats, però, clar, en aquell moment, precís moment, no consta com agressió homòfoba, sinó com una agressió física. Això es produeix, com diu l'Eugeni, en el moment que l'endemà, al cap d'unes hores, es fa la denúncia ja explicitant que era per homofòbia.
Això és el que explicava també l'alcalde, com els dèiem, no van passar tampoc unes hores, van passar uns quants dies, abans la denúncia no es va ampliar, d'aquesta agressió inicial.
Almenys pel que doncs, hem pogut conèixer. Sí. Més enllà d'això, òbviament, qualsevol violència, qualsevol agressió és denunciable.
Per tant, està per veure com es desenvoluparà el procés d'aquesta agressió que va patir una persona la nit de dimarts de Carnaval, la nit de l'extermini, una persona de Barcelona que després va anar a casa seva, va formular la denúncia l'endemà i va ampliar aquesta denúncia per, en aquest cas, ficant-hi el context de l'homofòbia uns quants dies després. I arribem a les 12, no tenim temps de comentar-ho, però tindrem a un dels protagonistes de l'exposició que es va presentar ahir, Joan, perquè Albert Claret, fill de Joan Claret,
correcte,
va acompanyar la regidora Tubau en la presentació d'aquesta exposició que s'inaugurarà dissabte.
Ah, exacte,
no?
Una exposició que és molt maca, que val la pena anar a visitar, que s'inaugura aquest dissabte i vam fer una prèvia amb els mitjans de comunicació i Albert Claret ens acompanyarà el dilluns i podrem parlar-ne amb ell.
És l'exposició del Mosaic al Laberint, una de les mostres més emblemàtiques de l'abstracció catalana de postguerra. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Tornem demà. Que passin un molt bon dijous.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.